Catalunya Ràdio us està oferint un programa especial de Sant Jordi amb l'equip del suplement. Al capdavant, Ricard Ostrell.
Bon dia de nou des de Plaça Catalunya de Barcelona. Recta final de la promoció especial. Queden dues hores. Portem tot el matí moviment, movent-nos, i ara ens assentarem una estona.
Sí, està bé.
Dues hores des d'aquí a Plaça Catalunya, recta final. Molt ambient i molt bon temps avui, per cert.
A veure, que es noti que hi ha ambient aquí. Que aplaudiu, no? Ara, ara.
Moltíssima gent, moltes gràcies per venir a veure'ns, de veritat, i aguantar aquest sol que està caient avui aquí.
Hem parlat molt de l'ambient Ostrell, dels llibres que triomfaran, de la marató que hauran de fer els escriptors, de les roses que es vendran, però escolta una cosa, sabem com comença la diada, tal com l'entenem avui dia?
Repassem-ho.
Va, som-hi.
Som-hi.
Com una anècdota, això, eh?
Sí.
Hem de situar-nos als anys 20. L'escriptor valencià Vicent Clavel Andrés, director de l'editorial Cervantes, va proposar a la Cambra Oficial del Llibre de Barcelona i al Gremi d'Editors i Llibreters un acte important per promoure la cultura a través dels llibres. I la data que es va triar va ser el 7 d'octubre de 1927.
Molt bé, doncs ja ho hem explicat.
No, espera, espera. Dos anys més tard, durant l'Exposició Internacional de Barcelona, els llibreters van treure parades al carrer i l'iniciativa es veu que va tenir tant d'èxit que es va canviar el 7 d'octubre, que dèiem abans, pel dia 23 d'abril. I, de fet, el 1995 es va declarar el 23 d'abril doncs, com a Dia Mundial del Llibre i del Dret d'Autor.
Que, a més, és una data que coincideix amb l'enterrament de Cervantes i la mort del dramaturg
Això
més
diuen?
Important de la literatura universal, que és William Shakespeare, no?
Efectivament.
I avui, aprofitant aquest esdeveniment, al suplement volem recordar la figura de Shakespeare amb tres persones, de fet són quatre, que coneixen molt bé la seva obra. El Joan Sallent, que és un dels traductors de Shakespeare. Bon dia, Joan, com estàs?
Bon dia.
Bon Sant Jordi. I tres actors, que són la Rosa Renom. Un aplaudiment per la Rosa.
Hola,
Rosa.
Bon dia.
La Laura Aubert, benvinguda. I el David Salvas.
Hola, bon dia.
La Laura i la Rosa van en pac.
Van en pac.
Sí, per això ella no parla. Digues hola, maca.
Dic hola.
Ara.
Per què aneu en pac?
Perquè anem en pac.
No sé, és la pregunta.
Perquè vam fer una obra juntes.
Veus?
Bueno, dues. Però una que era Mori Shakespeare i hem decidit fer un pac.
Té a veure amb el Shakespeare, per tant,
sí.
Aquest pac. I tu, David, el Shakespeare com el portes?
Jo el porto...
Estudiat.
Estudiat, i se'l tradueix al Joan millor que millor.
Ha de ser molt complicat per vosaltres, no? De fet, bueno, respectuós d'entrada, no? Perquè és un text que has de respectar des del minut 1 al 2. Ara em direu potser no, al revés, eh? I és un repte professional, no? Qualsevol actor que conec vol fer un Shakespeare a la seva vida, no? Us ha passat a vosaltres, Rosa, per exemple?
Sí, perquè és un text que una mica el text ja ho porta tot. O sigui, si el text si ja està ben fet... llegint el text ja trobes el personatge, li trobes la respiració, li trobes tot.
Clar,
però ha de ser una cosa que sigui
afegit, gratuïta. Perquè no us podeu equivocar, no?, per entendre'ns.
No, però és això que diu la Rosa, el text t'hi porta. Té molta musicalitat, és molt fàcil d'aprendre perquè està molt ben escrit i...
Com una cançó, una mica, que us l'apreneu així...
Una partitura.
Per la retòrica.
Sí, la diferència, no, potser és que Shakespeare és un poeta. I per això, quan no es fem versions de Molières i altres dramaturgs clàssics importants, on el text és més fàcil de tocar, aquí és impossible tocar Shakespeare perquè te'l carregues, perquè és més contemporani que nosaltres. Vull dir que, no, que la paraula d'un poeta et porta a passar per damunt del temps, i això és el que li passa.
Sí? Més contemporani que nosaltres, Joan. Això és bo, això, eh?
I esto,
Clar, és que 400 anys després de la seva mort continua interpretant-se, versionant-se...
I no caduca.
No caduca, clar.
No, sí. Llegiu, escolteu amb atenció i calma el monòleg tan famós del To Be or Not To Be, sé o no sé, doncs és com si fos escrit abans d'ahir.
Tu, Joan, quants anys fa que els tradueixes?
Fa 19 anys que vaig fer la primera traducció sencera d'una obra, d'un encàrrec per un muntatge, que era el Hamlet. Jo hi vaig treballar l'any 98 i es va estrenar el 99, protagonitzat i dirigit pel Lluís Omar. I ara, doncs, l'últim que he traduït és Ricard III, que també protagonitza...
Us hi torneu a trobar.
Lluís Omar. S'estrena el 4 d'ara aquest mes de maig.
Sí, fa 19 anys et van encarregar el teu primer Shakespeare i ara torneu
i ara
a
coincidir. I l'últim que he fet és Ricard III, que coincideix... I entremig també un altre, vam coincidir amb un altre, que sortia el David Selves,
Oriolà,
també protagonitzat pel Lluís Omar, sí.
Que bo. Clar, també suposo, us imagino, allà intentant discutir, no, si aquesta paraula millor així, l'entonació... Perquè, clar, un Shakespeare s'ha de...
Sí.
S'ha d'anar, no, Rosa, quan llegiu el text, és allò, paraula per paraula, no?, gairebé.
Sí, però penso que és una cosa que m'agrada molt del Joan, perquè a nosaltres sempre ens fa com molta por. Quan es diu vers, tothom pensa, ai, quina por. Però ho mires en anglès, jo no en sé molt d'anglès, però sona com molt natural, en anglès. I el Joan... ha sabut com fer això una mica, de traduir aquesta cosa que soni com natural, que no sembli que estiguis allà fent allò un ripio estrany.
Clar, per tant, per vosaltres la traducció en el procés teatral també és molt important.
Bàsica, és bàsica. Et dona la meitat de la feina. La meitat, per començar, perquè això que dius tu de trobar la paraula, això ho fa el Joan a casa seva.
Nosaltres... Jo ho acabo de fer a peu d'obra i amb vosaltres.
Perquè no dones sí, una traducció perfecta fins que no l'has escoltada, eh?
Els assajos.
Però la part grossa, llavors no, et trobes amb algun problema, però la part grossa, que és bàsicament amb el que es baralla aquest home, perquè el bonic, bueno, això ens ho pots explicar el Joan, en el fons, el bon traductor no és el que coneix la llengua d'origen, és qui coneix la llengua en la que tradueixes. I com pots no fer arribar aquesta sensibilitat, la forma, la música, etc, etc, i posar-ho en la teva pròpia llengua, que té una altra estructura, una altra tonalitat, etc, etc.
Per tant, tu, Joan, quan escoltes la traducció feta en boca dels actors, és quan la dones per bona o no?
Sí, sí. D'entrada és el moment per mi més emotiu, el dia de la primera lectura, que sents allò, aquells versos, aquell text amb què t'has barallat durant mesos, que per primera vegada el sents en boca d'aquells que l'han d'interpretar, i llavors sí, sempre hi ha alguna cosa, dius, ostres, ara que ho sento en veu alta, doncs mira, faria aquest petit canvi, o el mateix actor o la mateixa actriu, doncs suggereix alguna cosa, i si aquesta, i llavors comença un procés de unes certes negociacions, ostres, aquí aquesta paraula no podíem afinar més el sentit, o que fos més no sé què, i si això es fa des de la bona sintonia, el bon rotllo i el respecte, doncs és el primer beneficiat sóc jo, perquè va millorar el text.
Digues, Rosa.
Deixa'm explicar aquella anècdota teva, que ell és un traductor que tradueix dient-se en veu alta a casa. O sigui, perquè
ha
de saber que és fàcil,
no?
De dir, si no, no ho posa bé, això és genial.
És que si hi ha algun traductor que no ho fa, malament, eh?
No ho sé, però jo només t'ho he sentit dir tu i em fa molta gràcia.
Però suposo que traduir teatre és el que comporta, no? I a més Shakespeare té una doble ració d'això, no?
Esclar, si no, i sobretot traduir Shakespeare quan són encàrrecs per una posada en escena, que podria ser una traducció de Shakespeare, per ser publicada en forma de llibre, plena de notes a veu de pàgina i amb una altra finalitat, i aquí el teatre notes a veu de pàgina no n'hi ha.
Clar, l'anglès, estem parlant d'un anglès de fa 400 anys, això vol dir que no és el mateix que l'actual, per tant, les bromes, les referències, els jocs, passaria també una novel·la en català, eh?, de fa 400 anys, diguem-ne.
Sí.
Ara no funcionen.
N'hi ha que sí, però n'hi ha molt... L'humor és molt delicat i potser és dels aspectes de Shakespeare que envelleixen més malament. És a dir que, esclar, coses que feien riure la gent i el públic de l'època de Shakespeare, doncs ara... Primera, perquè hi ha coses que són referències a allò que sé de l'època de Shakespeare que se'ns escapen, i també s'escapen a l'espectador anglès.
Sí.
I llavors uns jocs de paraules i unes coses que, bueno, l'humor és una cosa que evoluciona molt al llarg dels segles. Aleshores, clar, si vols ser fidel, per mi fidel vol dir intentar recrear la intenció de l'autor. I la intenció de Shakespeare amb les seves escenes...
Aquí és fer riure i riure's d'això, no?
Penses, aquí hauria de riure la gent. I, per tant, aquí ser fidel vol dir a vegades allunyar-te molt de ser literal i inventar-te una cosa que procurant que estigui en la línia del que diu. Mm-hmm.
Joan, evidentment no tothom ha llegit les obres completes de Shakespeare. Aquí n'hi ha una bona mostra. Coincidint amb el 5è aniversari del Digital de Cultura Núvol, s'ha publicat 10 de les teves traduccions amb una edició magnífica a la Biblioteca del Núvol. Shakespeare, versions a peu d'obra, i trobareu Hamlet, Coriolà, el rei Lear, Ricard III, Nit de Reis, Conte d'hivern, el mercader de Venècia, el somni d'una nit d'estiu, Ricard III, Venus i Adonis, una edició meravellosa. Però clar, sí que és cert que molta gent no ho ha llegit, però hi ha molts passatges que formen part de l'imaginari col·lectiu.
A pel·lícules, per exemple, no?
Per exemple, com has traduït, atenció, ho escoltarem, aquesta seqüència de Hamlet.
To be or not to be. That is the question.
És l'escena més famosa, no?
El 96, això, eh?
Una versió cinematogràfica amb Kenneth Branagh. To be or not to be, què fem aquí?
Fins aquí, sé o no sé, és la, ja és...
Aquesta és fàcil, és la segona part, no?
Saps què em va dir l'Espinàs? Em va dir, jo traduïa ser algú o no ser algú. Però clar, llavors aquí jo pensava...
Digo tu, llavors, ser algú o no ser algú. Perquè al final... Digo tu, això, que quedi maco.
Aquí el que estem fent és concretar massa. El text el que vol també és que la gent pugui reflexionar sobre l'existència, no?
Aquí hi ha un problema de sentit. És a dir, ser o no ser, com molta gent, i jo, incloc, des de que era petit i preadolescent, que potser l'únic que sabia de Shakespeare era que un vers que començava dient ser o no ser, i que identificar Hamlet amb un senyor que diu això, amb una calavera a la mà, cosa
no és
falsa. És una altra escena. Aleshores, esclar, no havia plantejat a què es referia, què vol dir ser o no sé què, és una qüestió d'identitat o podria ser un signe de un partit polític.
Sí, sí. Però és la gràcia, no?
Sí, som o no som, això. Sí, no, no, però llavors vas llegint i dius, què vol dir aquest ser o no ser? Simplement vol dir viure o no viure. Continuar vivint i aguantant aquest ambient hostil que em rodeja o acabar d'una vegada i adéu.
Clar.
Vol dir això, aleshores...
És existencial, sí, sí.
No, no, i amb traduccions antigues, és a dir, la primera traducció al català de Hamlet, que és de Magí Morera i Galícia, dels anys 20, del segle XX, ell va posar viure o no viure.
Viure o no viure?
Sí. En edicions posteriors, i quan el senyor era mort i, per tant, no es podia deixar o no podia opinar, ho van canviar, perquè ja era una convenció tan absolutament universal, tan estesa, dir ser o no ser, que, bueno, ho van canviar i ho van convertir en ser o no ser, però de fet ell va interpretar el sentit del monòleg perquè va dient això, a veure, em suïcido o no em suïcido?
Sí, sí. És que en la trama és allò de ser el rei o no ser el rei.
I finalment, la resolució quina és?
Ah, la traducció que vaig fer jo?
Sí.
Ser o no ser, aquest és el dilema.
Aquest és el dilema.
És més noble sofrir calladament els cops i fletxes. Bueno,
va, ara una de fàcil. A veure com has traduït això. Una de les frases més cèlebres de Ricard III. I en McKill, en una versió de Shakespeare ambientada a l'Anglaterra dels anys 30. Aquesta és molt facilota.
Sí, relativament.
Relativament.
No hi ha res fàcil.
És que jo t'imagino allà a casa buscar, aviam, un cavall, però...
El meu reialme per un cavall.
El meu reialme per un cavall.
Vaig dubtar entre reialme i regne, al final vaig dubtar per el meu cavall, el meu reialme per un cavall. Però no tot és tan fàcil, perquè aquí, si alguna cosa hi surts perdent. Si alguna cosa canvia és l'extensió del vers, vull dir, l'anglès, clar, per dir les mateixes coses, normalment l'anglès necessita menys síl·labes que el català. I aleshores, my horse, my kingdom for a horse, és un vers, pam, de 10 síl·labes, un cantant adriàmic. I en canvi la traducció que vaig fer jo és un vers de 10 síl·labes i un trosset més. Un cavall al meu reialme, per un cavall. Aquest un cavall aquí d'això.
I ara penso, per exemple, en paraules nice, abans volia dir simple, no? O beneit.
Sí,
ara vol dir bonic.
Això és un problema, és una de les tantes.
Love, abans era una estimació per més genèrica, no? No era tan concreta, per exemple, no? Protès, que volia dir declarar.
Sí.
Que tot això són coses que tu t'has anat trobant i has hagut d'anar resolent, no?
La llengua de Shakespeare és molt, molt rica, no? Hi ha molt lèxic.
Molt, molt. I vull dir, és que és impressionant, sí, el quantitat de paraules que va fer servir, algunes se les va inventar i ja van passar al lèxic comú. I això, paraules que a l'època Shakespeare significaven una cosa i ara la mateixa paraula no vol dir la mateixa cosa.
Estem molt contents de tenir la Rosa, la Laura i el David, que també hagin acceptat la proposta que els hem fet des del suplement, perquè el que volem ara, pareu bé les orelles, perquè serà un plaer sentir la lectura, en aquest cas, que ens faran de diverses obres de Shakespeare. Començarem amb el David Selves. Digues, Joan.
No, puc dir quatre versos jo primer.
Sí, endavant.
Mentre es preparen, i tant.
El Joan també recitarà.
Els va escriure Shakespeare, bueno, me'ls he traduït jo, però em sembla molt adequats el dia d'avui. Què diuen? Aquest amor primaveral és com la incerta glòria d'un dia d'abril. Tan aviat fa un sol esplendorós com surt un núvol i s'ho emporta tot. Això és dels Dos cavallers de Verona, i d'aquí va treure el títol de la seva novel·la, Joan Sales, Incerta glòria.
Un aplaudiment pel Joan. Home.
Meravellós, Joan.
Dia d'abril.
A més, Sant Jordi és això, eh? És núvol o és
depèn un sol esplendorós.
Esperem que no vingui el núvol.
Però el que hi ha és un núvol de humà, avui.
I de colors.
David Selves, recitaràs un monòleg del Bastard, el rei Lear, eh?
Sí.
Doncs quan vulguis, t'escoltem.
Per què sóc un bastard? Per què em dieu innoble si tinc un cos tan digne, tan ben proporcionat i un esperit tan generós com el fill de la dona més honesta? Per què ens pengeu la marca de bastards, de vils, de miserables? Miserables per què, si la passió furtiva i natural ens ha fet més enèrgics i atractius que no pas els que surten d'un llit monòton i cansat, és a dir, una tribu de cretins fabricats entre el son i la vella. Tu ets el meu Déu, natura, i jo només reconec la teva llei. I jo dic, Edgar, germà meu, que les teves terres seran meves. L'amor del nostre pare és el mateix per Edmund el Bastard cap al seu fill legítim. Legítim. Quin bonic adjectiu. Doncs escolta, legítim. Si aquesta carta fa el seu fet i s'acompleixen les meves intencions, Edmund l'indigna suplantarà el legítim. Déus, feu costat als bastards.
Les...
Fantàstic, David.
David, quan et podrem veure fent un Shakespeare?
Perdona?
Quan et podrem veure fent un Shakespeare? Quan... Espera, que me veig cap allà, perquè si no no m'escoltarà.
Que no et sento. No,
ja et
tira,
veig.
Tira.
Quan et podrem veure fent un Shakespeare?
Ostres, ara, per ara no. Ara estem a l'Urràs fent un cover amb la Marco i el Beltrán i la Mima Riera fins al 21 de maig i de moment Shakespeare a la vista no n'hi ha.
Però sent com ets tu, segur que ja comença a moure això.
Pillarem, algun pillarem.
Doncs ja vindré a veure el teatre. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres.
Va, que volem sentir ara doncs, a la Laura i a la Rosa. Sí. Què ens recitareu, Laura i Rosa? Esteu preparades o no?
Sí, és... una escena, ho acabem d'improvisar ara, perquè havíem pensat una cosa cada una, però com que era un espectacle que vam fer juntes, Amor i Shakespeare, on el Joan barrejava textos també com d'obres, de sanetes, de personatges de Shakespeare, i una de les escenes la fèiem juntes, i hem decidit que la farem.
Dos cavallers de Verona, és l'escena.
Doncs us escoltem. Un aplaudiment per elles, també. Com vulgueu.
Ai, consell, ensenya'm què puc fer per emprendre un viatge que, salvant l'honor, em permeti reunir-me amb l'estimat Proteu.
És un camí molt llarg i fatigant.
No, no ho serà si puc volar amb les ales de l'amor i si el vol em condueix a una destinació tan estimada, tan divina i perfecta com el meu Proteu. Si a tu l'amor t'hagués tocat el cor, segur que abans intentaries encendre un foc amb neu que no extingi en paraules la foguera que el teu amor encès.
Jo no pretenc apagar el foc del vostre amor, sinó tan sols apaivagar la seva fúria.
Com més el vulguis contenir, més cremarà. No em frenis. Deixa que me'n vagi, que no pari fins que l'últim dels meus passos no m'hagi fet reunir amb el meu amor.
Però com us vestireu per al viatge?
No pas com una dona. Busca'm robes que puguin fer que sembli un patge noble. Em lligaré els cabells amb unes cintes de seda i amb 20 nusos ben travats, que són el símbol de l'amor autèntic.
No haureu de dur un farcit, a més a més.
Això seria de mal gust, Llucieta. Però digues, què et sembla que diran de mi per fer un viatge tan agosarat?
Deixeu estar el que pugui dir la gent i aneu-se'n. Que Proteu, en veure-us, estarà ben content. Suposo. Vaja.
Ja em pots estar segura que això sí que no em fa gens de por. Els seus milers de juraments i el mar de llàgrimes que ell ha vessat per mi són garantia de la gran rebuda que em farà el meu Proteu. M'estima de tot cor i amb un amor sincer. Però va. Deixem-nos de converses, que ja em moro de ganes de marxar.
Bravo! Rosa Renom i Laura Huert, que també han col·laborat avui amb Catalunya Ràdio. Joan Sallent, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I que Shakespeare no mori mai, eh?
Exacte.
400 anys d'història, tu diràs.